és que tal com us hem anunciat al començament, ens acompanya avui Raquel Serrat, coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, després de solucionar els problemes tècnics que han tingut, que són coses del directe, coses de la ràdio, ja ho sabeu. Ens acompanya Raquel Serrat en directe. Bon dia, Raquel.
Bon dia.
En primer lloc, disculpes, perquè els problemes tècnics són coses del nostre dia a dia, és el que hi ha, perquè t'hem fet esperar una miqueta més del que tocava, però gràcies per acompanyar-nos.
No, i ara només faltaria.
A veure, entrem en matèria, perquè en els últims mesos han passat moltes coses al voltant del sector de la pagesia, però a grans trets, a nivells generals, quina és la situació actual dels pagesos aquí al Baix Empordà i arreu de les comarques gironines?
Bé, actualment i en actualitat de recent, no, doncs ens preocupa molt tota la situació mundial que estem vivint, que això ja s'ha traduït, doncs, per exemple, en un augment del preu del gasoil important, que això ja comporta, doncs, un augment de costos a les nostres produccions, i que bé, que és una cosa, doncs, que no podem controlar nosaltres directament, però que sí que ens pot perjudicar i molt, no? Per això també demanem mesures a l'Estat perquè, doncs, bueno, fixi un preu pel gasoil agrari, o perquè el que no podem oblidar és que estem menjant gràcies al gasoil, no?
El tema estrella, diguem-ne, dels últims mesos són les protestes de la pagesia contra l'acord entre la Unió Europea i el Mercosur. Per qui encara no se n'hagi assabentat o no ho entengui, per què esteu en contra d'aquest acord?
D'acords comercials de lliure comerç, Europa en té molts, evidentment, amb molts països, i la majoria fa servir l'alimentació de moneda de canvi. És a dir, perquè productes europeus d'altres sectors econòmics puguin exportar-se a altres països, doncs deixa entrar aliments d'aquests països d'origen, no? Però un tractat de lliure comerç amb l'abast tan gran com té Mercosur no ens havíem enfrontat mai, i per això ens preocupa, perquè nosaltres a Europa estem complint unes normes d'exigències de producció, doncs, molt estrictes, que així ha de ser, no? Els controls els hem de tenir, però llavors doncs es permeten entrar aliments produïts amb unes normes molt més laxes de les que se'ns exigeix a nosaltres. I això, doncs, no deixa de ser una competència deslleial, perquè entren, evidentment, amb un preu molt més baix.
Si parlem de temes concrets d'aquí de l'Empordà, de comarques gironines, en les últimes setmanes tenim alguns de molt clars. Per una banda, per exemple, les afectacions del temporal Harry. No sé com van afectar aquests aiguats a la pagesia d'aquí del territori.
Sí, tant dalt com al Baix Empordà, doncs, hi va haver afectacions. Estem en converses amb el departament, doncs, perquè s'avaluïn i es facin peritatges adequats d'aquestes hectàrees afectades i s'activin ajuts, no només a la producció també, sinó també a la destrucció d'infraestructures. Hi pot haver, doncs, esllavissades, camins que han quedat desevitables, doncs, bueno, que s'activin ajudes que corresponguin, no?
S'estan activant? Hi ha solucions per part de l'administració?
No estem parlant d'aquestes últimes encara. Pensa que l'última dana que hi va haver a l'Ebre encara ara s'han d'activar ajuts. O sigui que la voluntat hi és, però ja sabem que la voluntat de l'administració és lenta a vegades.
És habitual el procediment aquest tan lent, diguem-ne?
L'administració s'està entrebancant amb la seva pròpia burocràcia. Som conscients que no només passa amb el sector primari, però el sector primari és un sector molt controlat i, com he dit abans, així ha de ser perquè estem produint aliments, però s'ha convertit en una, ja ho sabeu, perquè els propietaris també les hem fet evidents, s'ha convertit en una burocràcia molt feixuga, però ha arribat a un punt tan absurd que la pròpia administració s'entrebanca amb la seva burocràcia.
Ja entenc que la majoria, per no dir la totalitat dels pagesos, no poden esperar anys a que arribin les ajudes.
Evidentment, sí. I, però bé, llavors s'excusen que han de passar per economia, per intervenció, per no sé quantes coses, i les coses s'allarguen.
I què us diuen?
Però bé, apretarem perquè això no sigui així.
Què us diuen els pagesos?
Bé, els pagesos, evidentment, que el que té el dany a casa, doncs, no està content, no?, perquè necessita, doncs, el suport quan el necessita, si vol reparar el que se li ha destruït. Però és això, arriba un moment que també et sents amb la impotència de dir, bueno, anem apretant i anem dient, però s'han d'activar des de l'administració, no?
Un altre tema també, entre cometes, estrella dels últims mesos aquí, sobretot a l'Alt Empordà, és la dermatosi nodular contagiosa. Com està aquest tema a dia d'avui?
La dermatosi, doncs, els ramaders afectats directament per buidat sanitari, doncs, van cobrar les indemnitzacions pel sacrifici dels animals i la destrucció de la llet, però abans del Nadal se'ns havia dit que el gener es trauria una ordre d'ajuts per compensar la pèrdua del període improductiu, és a dir, tot aquell temps que estan encara ara sense poder produir, i això no ha passat. Van dient que la van elaborant, però no han tret aquesta ordre d'ajuts. Des d'Unió de Pagesos també reclamem que no només es contempli la pèrdua del període improductiu pels ramaders afectats directament per sacrifici, sinó també per tots els que estaven afectats per un radi de restricció de moviments i que els hagi pogut suposar alguna pèrdua econòmica.
Encara estan en aquest procés de no poder produir?
Les restriccions ja es van aixecar el 26 de febrer, per tant ja poden entrar animals, però, per exemple, una granja de vedells d'engreix és relativament més fàcil, perquè truques, diu algun comerciant, te'n pot portar de vedells, però evidentment el que ha de refer una ramaderia de llet o una ramaderia de carn no és fàcil trobar animals, tants animals de cop, no? Mm-hmm. I ho van fent a poc a poc, però sí que ja poden entrar animals.
Entenc que la situació està millorant en les últimes setmanes, si a final de febrer es van aixecar aquestes restriccions?
Sí, es va tornant a la normalitat, esperem que no surti cap més cas, tot i que també hi ha previst un programa de revacunació de cara a la primavera pels vedells que van deixar de mares vacunades i que ara s'han de vacunar, i també després a la tardor, quan comenci a fer l'any de les primeres vacunes, tornar a vacunar, perquè veiem que el virus està al medi, no? De la manera que han sortit els casos a Aragó, o que l'últim cas a Campmany va sortir quan ja gairebé tota la cabanya d'animals estava vacunat, per tant, això hem de prevenir-ho. Mm-hmm.
De fet, el conseller Òscar Ordeig, quan es van aixecar aquestes restriccions, va dir alt i clar que la vacunació és obligatòria per aquests animals. Entenc que esteu, per el que comentaves ara, esteu també en aquesta línia, no?
Sí, tant i tant, sí.
Canviem ara de tema, i és que fa unes setmanes vam conèixer que Unió de Pagesos exigia al govern mesures per controlar l'expansió del coipú a l'Alt i al Baix Empordà. Per què? Com afecta aquesta plaga que també veiem molt sovint al riu Unyà de Girona?
Doncs sí, el coipú sabeu que és una espècie d'invasora, per tant, com a tal, ja des del minut zero s'hauria d'haver començat a actuar, però bé, des de l'any 2023 hi havia unes brigades contractades per l'administració que actuaven per capturar aquests animals. La contractació va acabar i, per sorpresa de tots, el govern no la va renovar, i això fa que des del gener d'aquest any, o sigui, ara farà dos mesos gairebé, no s'ha fet cap captura de coipú, el que això suposa, perquè sabeu que és una espècie que es reprodueix molt ràpidament. Primer, tinguent en compte això, que és una espècie invasora, i els mals que pot produir, sobretot en l'agricultura, amb cultius com la colza i l'arròs, doncs el que exigim és això, és que s'activi de nou aquestes brigades, perquè penseu que, per exemple, l'any 2025 es van capturar 3.289 exemplars, o sigui que és realment una plaga. Uh-huh. I no hem d'esperar que provoqui molts danys abans d'actuar, si podem prevenir.
El govern no s'ha donat resposta a aquestes exigències?
No, la gestió de les espècies invasores no depèn del Departament d'Agricultura, depèn de territori, del Departament de Territori, igual que les protegides, i de moment en aquest sentit no s'ha pronunciat.
Sou optimistes perquè es pugui pronunciar en un futur i poder actuar ràpidament?
Som optimistes, i no vull saber semblar irònica, però som optimistes perquè és un problema que ja competeix la mateixa capital, Girona, uh-huh. I per tant s'actuarà perquè allà no sigui un problema, i llavors, per sort, de retruc, es tindrà també la pagesia, no?, beneficiar-se d'aquestes accions.
També un altre animal que causa estralls en molts de conreus d'aquí de comarques gironines i també arreu del país són els senglars. Segueixen representant un problema greu per als pagesos gironins, els senglars? O s'ha controlat una mica?
Fa més de 20 anys que estem denunciant danys per senglars, i hi ha una sobrepoblació molt important. Les comarques de Girona sabem que són un dels, o pràcticament, el lloc on hi ha més sobrepoblació de senglar. Ha tingut d'arribar a la pesta porcina perquè algun membre del govern s'atreveixi a parlar de la necessitat de gestionar aquestes sobrepoblacions, no? Des d'Unió de Pagesos ja vam presentar una proposició de llei de gestió sostenible a la falta fa una sinergètica, però no havia prosperat, i ara sembla que doncs, els ha tornat a agradar la idea per aquesta necessitat de gestionar-ho i tenim el compromís que ara al mes de març podrem entrar aquesta proposició de llei que comenci a caminar perquè Catalunya tingui una llei pròpia de caça, ja que actualment només la Comunitat de Madrid i Catalunya són les úniques que no la tenim.
Hi ha el suport d'alguns partits polítics perquè es pugui aprovar aquesta proposició de llei?
Sí, aquesta proposició de llei no diu res més que que donin permís als pagesos que tinguin permís d'armes, evidentment, a defensar-se els seus cultius i també que l'administració sigui la responsable d'aquestes gestions de les sobrepoblacions de fauna en llocs on hi hagi problemes. I, per tant, és una proposta que entra des del sector agrari, no és una proposta que entra des del sector dels caçadors ni des del sector animalista, i una proposició de llei no vol dir que s'hagi d'aprovar tal qual nosaltres l'hem escrit, ha de fer el seu procés i aquí poden presentar al·legacions i propostes cada partit, però sí que els digui que veuen ara la necessitat doncs, que això existeixi.
Raquel, ja per anar acabant, a finals de febrer es van celebrar les eleccions agràries a Catalunya, que va tornar a guanyar Unió de Pagesos. No sé per què és important guanyar aquestes eleccions.
És important guanyar unes eleccions perquè cal tenir una llei legitimitzada per parlar davant de les administracions, no només les de Catalunya, sinó també de l'Estat i a Brussel·les. Actualment, el procés més just i més objectiu que tenim per mesurar aquesta representativitat són les eleccions agràries. Això és el que doncs, pots demostrar que tu, la gent, o si els pagesos t'han escollit per traslladar les seves preocupacions, els seus problemes, doncs allà on convingui. No? A Catalunya doncs, la relació amb l'administració és molt propera, però tant a l'Estat com a Brussel·les, si no obtens una representativitat demostrable amb algun sistema, no et reben. Per tant, això és imprescindible. Llavors, cada organització agrària defensa el seu model. A Unió de Pagesos defensem la petita i mitjana pagesia arrelada del territori. Per tant, aquí no és que guanyi Unió de Pagesos, sinó que guanya aquesta pagesia, no? Aquesta petita i mitjana pagesia arrelada del territori. Encara ara, avui, majoritària a Catalunya, encara que no ens ho sembli.
Doncs, Raquel Serrat, coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, moltes gràcies per acompanyar-nos avui aquí una estoneta al Supermatí de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell. De nou, disculpa pels problemes tècnics que he tingut fa uns instants. I fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres, quan vulgueu.
Adéu, bon dia.
Adéu, bon dia.